I continuem parlant de la preciosa localitat de Vistabella, perquè tenim així nosaltres el seu alcalde, a Jordi Alcón, i parlarem de què tenim a la localitat de Vistabella.
Bé, Vistabella és mundialment conegut per el Pic de Penyagolosa, sobretot, però després tenim molts més recursos que creiem que poden ser inclús més bonicos que el Pic de Penyagolosa. Penyagolosa està clar que és el referent de tota la comunitat valenciana, és el cim, és el sostre, però Vistabella disposa després d'altres recursos, com poden ser el Pont Romà, que és un pont medieval que tenim allí, que creu el riu Montlleuga a la província de Terol, en Mosquerola. Després tenim tota la zona de Sant Bertomeu del Boi, hi ha una ermita també que se remunta a l'època dels templaris, inclús.
Uf.
I després hi ha el paisatge variat que tenim des de la part de l'Estrella, que l'Estrella realment és Terol, però ahir, per exemple, baixes quasi 400 metres d'altura respecte al nucli urbà. El paisatge és diferent, ja canvia, hi ha armelers, en Vistabella no hi ha armelers de normal, però ahir sí. I després pues, tota la zona de la Vall d'Ossera també és una zona molt, molt verge, podríem dir, i desconeguda per a la gent, que animem també a conèixer-la.
Ahir vam donar la notícia així en la ràdio d'esta ruta turística, perquè clar, parlem de totes aquestes coses que ens ha dit, però clar, això cal que l'acompanyin i que li diguin ben bé què és el que és i quan es va fer, qui la va fer i el moment en què se va fer i per què. Parlem d'un llibre que s'ha escrit.
Sí, el llibre de la sega de Martí Domínguez. La novel·la està basada en Vistabella del Maestrat, en la Guerra Civil, en els maquis, successos que van passar ahir, coses basades en la realitat, altres hi ha més ficció, però bueno, és una novel·la, ja que entendreu.
S'ha novel·lat, és dir, clar, la realitat s'ha novel·lat.
Sí, clar, s'ha ajudat a que la gent el comprengui pues, a través d'aquest relat. I bé, i gràcies a la Fundació Full hem creat una ruta literària que estarà disponible durant tot l'any a través de panells informatius amb codis QR que l'usuari podrà llegir i conèixer la història, i que este dissabte, casualment, presentem a Vistabella i la inaugurem, on vindrà l'autor i ens explicarà també pues, bueno, els diferents escenaris que podrà veure la gent, comprendre com era la vida als masos, com era la relació en els maquis, per exemple, o pues, un poc la situació general que va patir tota la població, ja no només guerrillers, sinó la població que vivia a Vistabella durant tot l'any.
Sí, això era una nota de premsa que s'enviaven ahir, jo més o menys relatava lo que, un poc la novel·la sense fer...
Espoiler.
Ahí anem. Però vostè sap si l'autor és de la zona? Per què llegís Vistabella?
Pues la veritat és que no ho sé. Sé que té algo de relació amb Vistabella, però no desconec quina relació, si és familiar o si és emotiva, ja van, ho desconec. O perquè és un escenari fantàstic per a desenvolupar qualsevol història. També.
Clar, perquè si podem, vostè antes dia un posto on els templaris ho van fer els templaris, és a dir, igual és un enclave on sí se poden explicar coses tal volta més coses que altres pobles del voltant.
Sí, a veure, nosaltres som un poble històric, tenim, bueno, ja des de la Carta Pobla, de fet, d'ací 3 anys complim 775 anys des de la Carta Pobla, hi ha datacions anteriors, de població anterior, i de fet, en l'últim catàleg arqueològic vam trobar vestigis d'assentaments islàmics, romans. Tenim molta història, era un assentament clau perquè està en altura, està molt ben comunicat en fonts d'alimentació, en aigua, tenia bona vigilància dels enemics al ser l'altura. I bé, sempre hi ha hagut molta història i
Sí, jo el que ahir quan explicava el que era el llibre parlava de tot aquest recorregut que fa el llibre i que després, històricament, se pot anar, conforme vostè diu, ojo, novel·la en mau sense novel·la, perquè n'hi haurà còdics QR que anirà explicant-li a la gent i aquest personatge, perquè clar, no podem parlar molt fins que no tinguem la roda de premsa feta de l'autor. Però mire, jo no sé si això és cert o no, però diuen que quan no hi havia neveres, que això m'ho han explicat de viva veu, se baixaven les plaques de gel de Penyagolosa,
sí,
a Castelló.
Sí,
i això no fa molt.
No fa tant de temps, eh? De fet, bueno, Vistabella, la nevera de Vistabella, la de Penyagolosa, ara no té l'ús de nevera per a gel, però sí que es gasta per a curar formatges, donada la seva la seva disposició de nevera, entre cometes. Uh-huh. I sí que, per exemple, sí que es conserven encara moltes ubicacions, per exemple, en la Janeta també hi havia una nevera, en Xodos també, bueno, Vistabella tenia diverses, i sí que és de veres que el negoci de la neu estava molt establit allà dalt, i s'emportava, de fet, se baixava en carros fins a la mateixa capital.
Uh-huh. Això era algo que jo he sentit de viva veu, i el que passa en la història és que si no hi ha algú capaç, com este escriptor, la gent pareix que oblide la riquea que té el poble on ha nascut o dels que són els seus antepassats.
Sí, moltes vegades fa falta que vingui algú a explicar-nos el que tenim damunt o on estem damunt. Uh-huh. A vegades, claro, el concepte de nevera s'ha diluït totalment. Ara, la nevera és una cosa que tens a la cuina de casa. Antigament no. Uh-huh. Era un lloc d'igual 15 metres d'alt que dins estava tot acumulat de neu. I que durava durant tot l'any, tot l'any.
I que ahir se baixaven aquestes grans plaques de gel per a que en Castelló tingueren aquesta nevera que els nostres iaios coneixien. Ara ens vindran molts turistes, i els turistes, normalment, els que venen de fora, els atrau molt el litoral. Però, clar, el litoral és platja. Què pot trobar el turista si decidís un dia anar a Vistabella, a més dels enclaves? Pot trobar apartaments turístics, càmpings, cases rurals, és a dir, n'hi ha allotjament, n'hi ha restaurants?
Sí, tenim prou, cada vegada tenim més cases rurals, per sort. És un turisme que es va consolidant i va creixent. Tenim la zona de acampada lliure de Sant Joan de Penyagolosa, i després, bueno, hi ha apartaments turístics també. En la mateixa web de turisme de Vistabella, de l'Ajuntament, es poden trobar tota la relació d'establiments, la capacitat de places, per exemple, si són un grup, si és una parella, doncs poden trobar l'establiment ideal per allotjar-se. I després restaurants, tenim tres bars, i després també enguany, només la temporada d'estiu, tenim també el quiosc bar de la piscina també, que està disponible i que doncs, sempre va bé fer un refresc ahí a la voreta de l'aigua.
Claro, quan parlem de serveis, parlem també de que hi ha tendes d'ultramarins, és a dir, no pensem que no hi ha oferta, perquè hi ha oferta de tot, fins i tot està al mercat del dilluns. A mi una de les coses que m'agrada molt en estiu és disfrutar dels mercats.
Sí, la veritat és que el mercat en estiu fa molt de goig, perquè a Vistabella a l'hivern les paradetes venen menys, evidentment, i són al ras, que fa un fred que pele. A l'estiu, la veritat, fa solet, acompanya i ja pugen les paletes de verdura, de fruita, pugen moltes paletes, però igual multipliquen, si de normal hi ha 4 o 5, igual són 15 o 20. Uh-huh. Fa goig passejar pel mercat, inclús només per veure. Perquè, clar, no són coses que no tens a diari, ve la paleta de la ferreteria, dius, ostres, això, quina novetat és.
I sobretot, sí que anem a aquesta venda del detall, que tal volta, per com durant tot l'any anem tots a grans superfícies, no sabem ben bé on trobar allò que ens fa falta. Algo que també volia preguntar-li, se m'està anant del cap, però segur que me ve, segur que, bueno, pues no me ve al cap, però, en fi, podem pensar que n'hi ha de tot, o sigui, que en Vistabella...
Sí, n'hi ha de tot.
Les mateixes tendes, ja sé el que volia preguntar-li. El càmping de Penyagolosa, a mi m'havia arribat el que és el càmping públic. No parlem, hi havia un càmping privat.
Sí, antigament, però va tancar. Els propietaris van decidir tancar-lo.
El públic, el que se gestiona des de la Generalitat, és aixina. Me van dir que ja no se podia acampar.
No, això no és cert. Sí que hi ha hagut temporades per risc d'incendi, per alguna actuació particular, que sí que s'ha suspès els permisos d'acampada. Però... es pot acampar, està regulat, sí que està més regulat, que això també tenim una trifulca en la conselleria de cara que mos adisquen la gestió, perquè creiem que se pot millorar la gestió i l'aprofitament d'aquesta zona, uh-huh. Ja no a nivell econòmic, sinó a nivell de recurs com a pol, com a atractiu turístic.
Bé.
I sí que està en actiu, la veritat, durant des de Pasqua fins a novembre està operatiu.
Se pot anar a acampar, sí. Tant en campi, tant en tenda de campanya... En tenda de campanya no, perquè no se poden clavar...
Sí, tenda acampada sí, el que no se poden és acampar campers. i caravanes. Això és l'únic que no se pot.
Vale, o sigui, sí, n'hi ha una, un, dir, una línia roja, no?
Sí.
Que és ni caravanes ni autocaravanes.
Correcte. Poden pernoctar, al igual que poden fer-ho en qualsevol lloc.
Però no poden establir-se.
Claro, no poden acampar.
El foc?
El foc en les zones habilitades i sempre que no hi hagi risc d'incendi.
Perquè quan entres hi ha una persona que t'informa si ese dia se pot o no se pot fer foc?
No, i aquesta persona que teníem, que damunt era una persona del poble vivint i treballant ahí, la van retirar quan després de la primera crisi, la del 2007, aquesta figura va desaparèixer i són els agents mediambientals els que van per ahí en, quan hi ha situació de risc d'incendi, que presenten estorradors i tot això.
Sí, perquè quan entraves hi havia una persona que t'informava però... per a contratar la basura.
Correcte.
I també si ese dia podies o no podies fer foc.
Sí, a més prenia nota del teu vehicle, quanta gent hi havia, de cara a les estadístiques i de cara un poc del control de que la gent que hi havia.
Tant era que per el matí quan eixies a anar a comprar pa al poble, que per cert d'aquelles tortes de pimento boníssim.
Foc de pebre roig.
Oh, que bo, que bo, que bo. Ella establies una confiança perquè te preguntaven quan entraves i quan eixies i aquesta persona no sabia jo que era vista vella però ho feia francament bé. Vostès lluiten per tindre
volem recuperar aquesta figura també. Un dels nostres objectius, que de fet estàvem en prou avançat la negociació en la conselleria, de recuperar aquesta figura i recuperar la gestió ara al poble.
Pues Jordi Alcón, no sé si se li queda algo per dir.
No, bueno, que a través de les xarxes socials de l'Ajuntament podeu veure tota la programació, que tenim un mes de juliol molt carregat, inclús tenim una òpera que ve del Palau de les Arts de València el dia 20 de juliol. I res més, animeu-vos a vindre a Vistabella, a fugir de la calor, que Castelló no és només sol i platja, tenim un interior meravellós. No
i molt propet,
Jo, per supost, vos recomanaria anar a Vistabella, que damunt està una horeta, i a part de que dormireu tapaets, per cert... i animar-vos també a la resta dels altres pobles per a ajudar-nos a fer programa el despoblament i continuar i que tindreu oportunitat de poder tornar als pobles sempre que, i que estiguen ahí.
I que hi ha programació tant en juliol com en agost.
Correcte, les festes d'agost seran del 24 al 2 d'agost al 2 de setembre, celebrant Sant Bartomeu i Sant Joan de Penyagolosa i vos esperem, si voleu. I com sempre, repetís que si voleu vindre a fer el programa a Vistabella, esteu més que
convidades. Genial, genial, genial. Més fresquetes, impossible. Jordi Alcón, alcalde de Vistabella, gràcies per haver estat així.
A vosaltres, per acomiadar-me.